TNT comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Fernando Polo.
La circumstància és la que és. S'ha de mirar cap endavant des de ja.
I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada. La TNT.
M'agrada. Tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
Girona 0, Barça 1. El Barça s'endú el derbi de Montilivi. Gol de Pedri a la segona meitat. Pedri havia substituït Dembélé, lesionat a la primera. Després del gol del Barça, el Girona ha reaccionat i ha fet patir un Barça poc brillant en general. Ricard, què t'ha agradat?
La pressió del Barça ha estat l'únic argument blaugrana que ha estat definitiu, desequilibrant. Al Barça li ha costat molt atacar, però en canvi ha estat molt atent a la pressió, ha estat intens, ha estat agressiu i ha detectat que era la manera de poder marcar les diferències. Contra un Girona que ha tingut dificultats per sortir des del darrere, que ha pagat probablement el fet que els dos centrals que juguessin avui, Bernardo i Juanpe, no estan especialment dotats per sortir contra una pressió alta, doncs el Barça ha recuperat pilotes. La primera sobre Gazzaniga, la primera per Ansu amb xut de Dembélé, la segona una recuperació també d'Ansu, una mala passada de Juanpe a la frontal que ha acabat Ansu amb un xut fora, una la primera per encara que és la groga d'Ansu després d'una recuperació sobre Oriol Romeu, i finalment la pressió alta de Rafinha sobre Juanpe a la línia de fons i un mal refús del central fa que el Barça reorganitzi l'acció i que l'entrada d'Alba, que ha estat una bona decisió de Xavi, que ha corregit el canvi de 3 davanters a 4 migcampistes que ha fet amb la lesió de Dembélé amb l'entrada d'Alba a la segona part i que ha estat important perquè la profunditat com a mínim a la banda esquerra el Barça l'ha recuperat, i després amb la col·laboració de Gazzaniga, com explicàveu des del centre de dades, el Barça ha marcat. Ja no és el primer dia que el Barça s'agafa amb força a la pressió alta per poder atacar amb condicions de tenir la defensa rival desestructurada, desorganitzada. Que s'agafa aquest argument per marcar les diferències, per guanyar els partits i per fer gols. Avui un altre cop, la pressió va ser contra el Getafe i ha estat avui.
Sobre què tens dubtes?
Què hauria passat si el Girona s'estirés abans? O hagués fet el pas endavant una miqueta abans? Clar, això és molt difícil, no? Perquè els contextos no són els que són i no els que podrien haver estat. Però jo crec que al Girona li ha costat una mica car el fet d'acomodar-se contra un rival que no et feia mal. El Barça no li generava oportunitats, Gazzaniga ja jugava en llarg per no córrer riscos defensius i se sentia relativament incòmode, però gestionava la pilota amb poca cura, amb poc rigor, el que feia que no podia avançar, no podia descansar gaire, no podia amenaçar, i jo crec que els canvis a Mitchell li han anat bé, però que més enllà dels canvis ha estat l'ambició de l'equip, no? Des de l'entrada de Valeri, que fa la primera centrada al cop de cap de Toni Villa, que refusa Araujo, allà en la primera esgarrapada el Girona se n'adona que poden arribar-n'hi més, però tarda molt en fer aquesta primera esgarrapada. Ja sé que els rivals del Barça aguanten per intentar fer l'esprint final els últims 10 minuts si tenen el partit obert, però crec que al Girona li ha faltat un pèl d'ambició durant els primers 65-70 minuts, i que aquest canvi de ritme que ha fet i aquest pas endavant l'ha fet entrar en el partit i li ha donat moltes opcions fins i tot d'empatar-lo. No ha pogut fer-ho perquè no ha tingut encert, però el que ha fet és tardar molt en despersonalitzar el Barça. O sigui, el Barça ha patit molt els últims minuts. Més enllà de l'encert que tu tinguis, el pas endavant del Girona despersonalitza el Barça. I mentre el Girona no fa aquest pas endavant, el Barça ataqui millor o pitjor, se sent més còmode en el partit.
I què és el que no pots entendre?
Que al Barça li costi tant atacar els espais reduïts. No és d'avui, ja ho deia el Costa, però van passant els partits, i partits que estan orientats clarament per l'atac posicional en espais reduïts, el Barça no està fluid, li costa molt connectar amb la profunditat, encertant la presa de decisions, ser precís quan ataca la profunditat, pèrdues de pilota en zones entre línies, repassades relativament fàcils. Avui Busquets ha estat molt imprecís, 5 pèrdues, em sembla que ha dit el Carles, no sé si n'ha afegit alguna més als últims minuts, però 5 pèrdues per un home com Busquets són massa. Ritme lent de pilota en alguns moments, com com aquell punt de cansament, d'avorriment, d'haver de tornar a atacar dues línies de quatre ben organitzades. El Barça té molts problemes per accelerar la circulació de la pilota, per ser precís, per ser profund en els metres finals. I és veritat que és un escenari de partit que no es trobarà cada dia, però que és on jo crec que es genera més incertesa sobre la qualitat real de l'equip. Quan has d'atacar espais reduïts contra defenses organitzades és quan tinc algun dubte sobre si el Barça, els jugadors del Barça estan preparats al més alt nivell per tots els escenaris. Aquest és el que més li costa.
Els problemes del Barça per atacar equips que es tanquen a prop de la seva pròpia àrea i la falta de fluïdesa a l'atac posicional de l'equip de Xavi, l'actitud del Girona fins al gol de Pedri, potser massa acomodat, amb el 0-1 i sobretot amb una mica de determinació, el Girona li ha fet mal al Barça en el tram final del partit, i la bona pressió del Barça, l'aspecte que més ha ajudat a generar ofensivament l'equip de Xavi avui a Montilivi. El gol de Pedri, de fet, ha nascut d'una pressió. Són les conclusions del Ricard Torquemada a la TDT de Catalunya Ràdio després d'aquest Girona 0, Barça 1. Ara escoltarem Xavi Hernández, també Mitchell, i sentirem l'efecte Costa.
Els partits del Barça, sempre a la TDT.
Quin orgull! Tenen qualitat, juguen en equip, aposten pel talent de casa i fan un món millor.
I tant! Com ser del Barça no hi ha res.
El Barça? No! Si jo parlo de Solideo, plaques solars d'alt rendiment, instal·ladors propis i acompanyament en tot el procés.
De veritat? I què hi guanyes tu?
Doncs més del 50% d'estalvi en la factura de la llum. Sens dubte, Solideo, sempre al meu equip.
L'efecte Costa.
Bona tarda, Jordi.
Hola, Ricard.
El Bernat deia al principi del partit, avui és un dia de professionals, no? Com d'ofici, de guanyar el partit, i no li podem exigir al Barça una actuació enlluernant. Però
ja saps que jo discrepo obertament d'això, perquè al final cada partit és un dia d'ofici. El dia del Getafe és d'ofici, avui és d'ofici, però bé.
Es van acumulant els dies d'ofici, vols dir?
No, clar, és que jo començo a pensar que, clar, això, es poden fer dues lectures. O m'he avorrit com una ostra amb el partit del Barça, que no és el primer dia, i segurament la lectura serà: bé, però és que ara tenim 6 punts sobre el Madrid, que demà rebre la Reial Societat, i que més voleu que som líders. Si la lectura és aquesta segona, jo no tinc res més a dir. Si
no, la aquesta no és la lectura. La lectura si
no, però ja van uns quants dies que és aquesta, i a mi em fa por que el fet d'anar líders, que evidentment és...
Sí, que la depèn d'aquí, vull dir.
Ja. No, però que quan dius, hosti, és que la segona part del Getafe és infecta, sí. Bueno, clar, però és que què vols? Venien de la Supercopa, avui venim de la Real, amb el calendari...
A tu el partit d'avui et deixa preocupat.
No més que altres, perquè realment els dèficits de l'equip són els mateixos. Si ens ha de preocupar que l'equip no avanci, doncs una mica sí, però... Ja. Però és que jo tampoc sóc especialment optimista en aquest apartat, perquè no hi ha molts arguments per pensar que la cosa canviarà d'un dia per l'altre. Tens les armes que tens i crec que la idea de joc està bastant definida.
Vull dir que... Què et neguiteja més? Que quan el Barça tingui el partit de la primera hora, 65 minuts, li costi tant atacar, o els últims 20?
No, a mi ara ja ha començat a neguitejar-me més que siguis incapaç de jugar contra escenaris que són els que et trobaràs en el 80% de partits, perquè l'altre dia el Tot Costa, el Salmurri, va bussejar a les entranyes de Camp Barça per saber si hi havia una explicació per aquest pas enrere, digue-li així, a partir dels 11-0, i li van dir que hi havia una concatenació de apartats, alguns que tenien a veure amb la joventut de bona part de la plantilla, un altre amb un context general del futbol mundial, que en això hi puc estar d'acord, que ja gairebé no hi ha cap equip que sigui capaç de dominar un partit del minut 1 al 90. Va, diguem que ho compraré. Però ho compraré, és a dir, acabaré comprant que el Getafe et perdoni la vida i que el Girona et perdoni la vida, al final t'ho acabaré comprant si prèviament has vist una estona en què el Barça ha fet coses. Però a mi és que avui, no diré que no ho hagi intentat, perquè evidentment quan recuperes tantes pilotes altes com la que t'ha suposat el gol, és que la voluntat hi és. És a dir, jo no seré d'aquells... Ah, l'actitud... No, al contrari. Si és que el que és preocupant és que jo veig l'equip endollat i que l'equip vol i que l'equip hi va amb una mateixa idea, però la veritat és que el joc és bastant ensupit, em sembla a mi. Vaja, potser visc en un altre món i la lectura és l'altra de... Escolta, l'any passat anàvem vuitens i ara som líders, què vols? És possible que la lectura o un sector de l'afició del Barça faci aquesta lectura?
Jo crec que Xavi ha estat molt clar sempre en els diagnòstics quan ha acabat els partits.
Sí, però...
Hi ha hagut partits d'aquesta mena...
Clar, però hi ha una lectura de...
Ha confessat que no estava content.
Sí, sí, el dia del Getafe va dir que, no, que havien guanyat i poca cosa més, que entenc que és el que hauria de dir avui, però a continuació ve la lectura pràctica que és absolutament legítima, que és 3 punts més i saber guanyar sense fer partits brillants, etc. D'acord, això em serveix per 1, 2, 3 partits a l'any, o 4 o 5, si vols, perquè n'hi ha moltíssims, però no per tots, a mi no em serveix.
Els últims minuts o els últims 20 minuts, creus que el Barça ha fet un pas enrere o és que el
no,
Girona ha
crec,
massa?
Jo crec que el Girona l'ha fet endavant. Jo tinc el dubte, tu ara plantejaves, i si el Girona se'n va més endavant, clar, però el Girona quan ha sortit de la cova ha estat quan li han fet el gol.
Sí.
Jo em poso al lloc de Mitchell i dius, és que si no em fan una sola ocasió jugant així...
Però
quedaven
molts minuts com per pensar
que no
t'arribarà, no?
Però hi ha hagut una jugada que hem fet 4 centrades, però per ser justos, la resta del partit no és que hagi estat una catarata d'ocasions. Vull dir que era un dilema legítim el que tenia Mitchell. Jo crec que la resola amb bastant sentit comú i també et dic que, clar, quan portes tot el partit mossegant al davant, arriba un moment que ja no arribes a les pressions com arribes al principi. Si a sobre l'equip rival té voluntat i pel que s'ha vist capacitat també d'arribar-te, doncs home, jo això ho puc entendre, és a dir, puc entendre que no visquis tot el partit de l'àrea rival. Ara, clar, el risc que té és que si abans tu no has produït prou, doncs mira, Ivan Martín n'ha tingut una que tranquil·lament hauria pogut costar el partit.
La més clara. Bé, doncs el Barça que no acaba d'avançar.
Depèn, ja, potser...
No, titular, no?
Bé, depèn del dia, la Supercopa bé, la Real una molt bona estona bé, i potser, clar, ara amb les baixes que comencem a acumular ja ho veurem, però potser dimecres al camp del Betis en un altre partit d'un altre estil també bé. Jo no dic que el Barça jugui sempre malament. Jo dic que hi ha partits en què en teoria ets molt superior al rival que ens estem acomodant a dir, bé, és que toca guanyar-lo per ofici i punt.
Home, la veritat és que sigui per una cosa o una altra, el Barça no rep gols. Jo crec que avui el Barça no, defensivament, no ha patit gaire, excepte aquests últims minuts on el Girona ha pessigat, no així de diferència com, per exemple, del dia de la Real Societat, que és que fins i tot en un mes la Real en va tenir un parell.
No, sí, aquí la qüestió és que com que tampoc generes cabal ofensiu per situar-te en aquest moment de partit amb 2 o 3-0, doncs això és evident que pot passar, però això et pot passar en qualsevol partit perquè un córner te'l pot forçar qualsevol.
Bé, doncs el Barça ha sumat una victòria que no és un pas endavant des del punt de vista futbolístic, sinó més aviat repetir alguns errors, alguns dubtes o una sensació d'estar encallat en algunes situacions de joc que el Barça continua sovintejant. Jordi, el millor?
Arrossegant els peus, però de mala manera, a Pedri.
Doncs arrossegant els peus, Pedri. Gràcies.
Fins ara.
La transmissió d'en Torquemada.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud.
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Som a la sala de premsa de Montilivi esperant Xavi Hernández, que serà el primer protagonista que passarà per aquests micròfons. També esperem el refresc Fernando Polo. I ara que ja podeu respirar a fons, quin és el primer pensament que teniu? Per exemple, Eduard, com t'ha quedat el cos?
Mira, com el dia del Villarreal, no? Que el Girona va estar molt tancat a darrere, que abans de, durant tota la primera meitat, el rival es mereixia la victòria i que al final pots aconseguir un empat. Avui gairebé el mateix guió, però amb la diferència de que aquesta no és la lliga del Girona, que avui sí que ha perdut, és veritat, esgarrapa tot el que pugui, has de continuar mirant enrere i ja vindran els partits contra els rivals directes, que és allà on el Girona ja ha de posar-hi el 100%. Ja amb, això no vull dir que en aquests partits contra els
però vols dir que el Girona ha fet la seva part del contracte, que és competir, que és crear-li problemes al Barça, i s'està a prop del partit, i si es perd, doncs Villarreal i Barça t'han guanyat dos partits a 1-0, va ser el Villarreal, no?
Sí,
1-0 al Barça, dos partits sense marcar, i això sí, amb la signatura pendent defensiva, que s'ha de resoldre ja.
Amb l'arribada de Gazzaniga, les 7 jornades aquelles consecutives sense perdre, va ser amb Gazzaniga a la porteria, no havia perdut Gazzaniga fins a aquestes dues últimes, aquestes últimes jornades, però també és estrany que un equip com el Girona, de la meitat baixa de la classificació, doncs que no hagi aconseguit mantenir mai la porteria zero.
El partit l'ha guanyat el Barça, és evident, però a mi m'ha fet la sensació que el ritme, la idea de partit sempre s'aproximava més al que li interessava al Girona que no pas al Barça.
Tu creus que sí? Tu creus que al Girona li interessaven tants minuts?
No estaven incòmodes. Potser no han calculat bé, però no se'ls veia incòmodes. I al Barça no els hi feia molt mal, amb les recuperacions aquelles.
Clar, però és que no pots pressionar tan bé si no estàs plantat allà,
Sí, d'acord, però és que després, quan el Girona canvia el ritme, el Barça pateix.
Però el problema és que el Girona canvia el ritme quan ja el Barça li ha marcat el primer gol, quan ja estàs partint 1-0.
Jo tinc algun dubte amb això, Xavi. Sí, jo crec que el partit era el que el Barça volia, però no l'acabava de completar. És que si el Barça no tenia aquest partit tan localitzat a camp rival, un equip com el Barça, que tenia tantes dificultats, és que l'única manera que tens és pressionant, i per pressionar has d'estar molt a prop de la pilota i has de poder fer esforços curts. És a dir, jo crec que és el partit que al Barça li convenia.
Sí, amb la pressió alta, no? Sobretot els primers minuts.
I jo crec que el Girona s'ha pensat que li convenia.
Però potser ha allargat massa això que deies de jugar acomodat al darrere, esperant.
Bé, ho dirà Mitchell, No, això amb aquestes coses és molt sincer. No tindrà problemes en dir que si li ha sortit el pla previst o bé han estat molt enfonsats perquè el Barça els ha enfonsat o perquè ells volien estar enfonsats.
I quan s'han enfonsat, el Barça no ha trobat la manera d'atacar bé.
Clar, quan pengen pilotes, si el rival penja pilotes, en Bernardo i Juanpe, doncs se senten molt còmodes amb aquestes situacions.
Sí, i amb aquests centrals és veritat que ja ho hem comentat a la prèvia, que hi havia la temptació de dir ens protegim al màxim possible, i contra un equip com el Barça, que vol tenir la pilota. No sé, jo al Girona l'he vist que ha tingut moltes dificultats per sortir sempre, i que com és el Barça no esgarrapava, això et pot generar un punt de confusió de dir, escolta, que no passa res, però si no encadenem tres passades i no sortim, doncs no sortim, no ens movem. I clar, a tants minuts, una equivocació que va sent definitiva.
Per cert, Ricard, que ja ha arrencat el Sevilla-Elx, el Sánchez-Pizjuán, al minut 5-0-0.
Un altre problema, Bernat, que també el Sevilla...
No, jo... El Girona crec que hagués pogut perfectament empatar el partit. No sé si... Ara abans li deia l'Eduard. No sé si mereixia l'empat, però sí que sé que l'empat no hauria estat injust. Que és una manera diferent de dir-ho.
Sí, però les dades, per exemple, d'en Carles Domènech, que diu que no hem xutat fins als últims 10 minuts...
Sí, sí.
Però...
Jo crec que aquest diagnòstic que feu amb el Ricard és encertat. Pel que fa al Barça, veig que és el... 1, 2, 3, 4, quart partit, traient el Ceuta, que és un partit, diríem, al marge, que es resol pel mateix resultat. Victòria mínima, 0-1, amb moltes coses en comú. Per exemple, defensar-se al final de tot, traient allà...
Una Araujo, ocasió claríssima del rival.
Del rival, Araujo fent de superheroi... Bé, és a dir, jugant d'una manera que no és la que en principi esperem que jugui el Barça.
Quins són els partits, Bernat?
Tercer partit,
de fer Real Societat?
No, poso Atlètic de Madrid-Barça.
Però hi ha la Supercopa després,
És veritat.
És a dir, entre l'Atlètic de Madrid i aquest trio de 11-0, hi ha la Supercopa pel mig.
Bé, doncs posem un parèntesi a la Supercopa i parlem de Lliga. 0-1 de l'Atlètic de Madrid, 1-0 Getafe.
Sí, llavors hi ha la Copa.
Després hi ha el partit de Copa de la Real Societat i avui, no?
Si vols el de Copa el traiem, perquè també traiem el de Supercopa, on hi va haver un empat a un amb el Betis, i el millor partit que ha estat l'excepció és l'illot, l'oasi de tot plegat, és el de la final de la Supercopa amb el Madrid. Sí. És el partit diferent i que és el partit que no marca quin estat, no defineix quin estat el joc del Barça ni la tendència del Barça de l'últim mes. És a dir, és el més brillant, és el que fa, que genera més soroll, és el que et dona un títol, però és el que menys s'assembla a la resta de partits. Per tant, bé, hi ha una situació on és evident que s'aconsegueixen resultats, se sumen 3 punts, ara crec que deia el Jordi Costa, podrem fer aquestes lectures i li portarem no sé quants punts al Madrid, etcètera, etcètera. Però, noi, no era això amb el que havíem quedat, crec. Yeah. No? Però, vaja, si això ha de servir per créixer, que també tinc els meus dubtes, doncs endavant. Però,
sí, vaja, no hi crec gaire, jo, que els equips creixin a través dels resultats i comencin a jugar una altra cosa. Jo crec més amb el que amb els signes i els senyals que transmet.
Però el partit contra el Madrid de la Supercopa, de moment, han passat 3 partits, no? 4.
Mm-hmm.
No, o sigui, sembla que allò no s'està aprofitant. O sigui, el punt d'inflexió, doncs, a nivell de joc, de seguretat, d'autoritat, de confiança, de fluïdesa, no és el de la final de la Supercopa. Ni el dimecres contra la Reial, ni avui contra el Girona, ni el dia del Getafe...
I a mi, jo vaig elogiar el dia del Metropolitano, vaig ser dels pocs que vaig dir, bé, no passa res per un dia, està competint, el rival al final és l'Atlètic de Madrid, és normal que et generi problemes i tu et defenses i acabes doncs com un partit europeu, no? Crec que vaig qualificar-ho, d'aquelles eliminatòries una mica èpiques, però clar, que això et passi també amb el Getafe, que et passi també amb una Real Societat bastant inofensiva, tot i que és un equip que està en molt bona forma, i que et passi avui amb el Girona, home, doncs ja comença a ser una mica... Suma-li més a més l'empat amb l'Espanyol. Què vols que et digui? Jo crec que els resultats van per una banda i les sensacions i el joc per una altra.
Sí, la veritat és que els números... Perquè, clar, en tots aquests partits no has rebut gols. Però sempre hi ha hagut alguna acció com alguna oportunitat molt clara. No sé si a vegades s'ha d'obrir més el zoom per poder valorar, no? Vull dir, estem valorant, clar, el detall, el minut, el mes, la setmana... Clar, i potser cada partit també... El partit del Getafe i del Girona han estat semblants, incòmodes pel Barça. La segona part contra la Real Societat també, que són aquestes dificultats de l'equip per atacar, no? O sigui, per atacar amb espais reduïts, com si l'equip no flueix, no?
No flueix, el joc no flueix, o sigui, controls imprecisos, avui hem assenyalat Ansu en algun moment del partit en aquest sentit, Rafinha ni sense Dembélé no s'atreveix a fer uns contra uns i guanyar alguna superioritat, és veritat que ha estat bé la pressió que ha generat el gol de Pedri, però... es demanen altres coses d'un extrem, de Rafinha. I el joc combinatiu del Barça no brilla. Jo no veig un equip amb confiança que se la passi, la toquin, hi hagi intercanvis de posicions, no.
Fernando.
Hola.
Bona tarda. Què? Com ho veus?
M'estic tornant resultadista.
No sé...
Sí, perquè saps què passa? Que és que les sensacions, com heu dit, van per un cantó i els resultats van per un altre. Però és que potser amb aquest equip i amb la baixa, sobretot, de Lewandowski, potser és que el Barça el que té és un rendiment brutal. És a dir, o potser que és que el Barça, que darrerament mai ha tingut confiança en el seu rendiment defensiu, ara veient el nivell de tot l'engranatge defensiu, però sobretot els que juguen darrere i el que està sota pals, doncs també s'acomoda una miqueta durant els partits a això, no? Crec que el Barça portava 6 gols a la Lliga, només. Clar, a poc a poc i en partits sense massa bones sensacions, va passant el temps i estem a punt d'arribar a l'equador de la Lliga, no?, del campionat. I continuem així. Jo, a mi el que em manca sempre és això que diem de matar el partit. Perquè
avui no estic pogut ni matar-lo. Quantes ocasions ha tingut el Barça després del 0-1?
Però clar, jo el que penso és... Quan tens a Dembélé... quan tens a Dembélé, és un jugador que aquesta combinació que ara s'han inventat amb Koundé, que és més vell ja que el futbol, però és una passada directa, lateral, extrem... quan l'equip rival encara no s'ha tancat a la seva àrea, sinó que està doncs encara amb la línia avançada. Home, avui també ho podien fer amb
Perdona,
amb
Fernando, que parlaves de Dembélé, sí. Albert, tenim alguna pista, no?
Sí, fa uns segons ha sortit Xavi Adazón, que ha fet el partit d'avui, i ha comentat això sobre Dembélé.
¿Cómo está Dembélé?
Bueno, hay lesión, yo creo que hay lesión. Es una pena porque es uno de los futbolistas más determinantes, para nosotros más diferencial. Veremos mañana la prueba, ¿no? Pero él ha notado algo y seguramente habrá lesión. Esperamos y deseamos que sea lo mínimo posible, pero ha notado una lesión en el cuádriceps en principio.
Aquesta lesió ja sabeu que a vegades el concepte lesión parla de trencament, eh?
Sí, fa anys que el Barça utilitza aquest, no sé si dir-ne eufemisme o sinònim, per parlar de trencaments musculars, i el quàdriceps no és la zona afectada històricament a Dembélé, però són lesions que li diuen a Sergi Roberto, que va acabar d'operant-se perquè és traïdor.
Maria, alguna cosa més sobre el tema Dembélé?
Bé, Javi Miguel acaba de comentar per Twitter que hi ha molta preocupació per Dembélé i que les proves, diu, seran aquesta tarda. Xavi ha dit que seran demà. Javi diu que serà aquesta mateixa tarda.
Doncs haurem d'estar alerta perquè, clar, és aviat, és lògic que vulguin guanyar temps i que vulguin saber-ho el més aviat possible, però vaja, ja podeu anar fent números, que som a 28 de gener, doncs 3 setmanes fa que l'eliminatòria del United, res, no?
Res.
No, 16 de febrer. 23, difícil, no?
És una llàstima perquè avui Dembélé, si hagués marcat o hagués assistit, i hagués superat el seu registre de temporada passada. La temporada passada va fer 13 assistències i 2 gols. Aquesta temporada en porta 8 i 7.
Comencem. Arriba, Xavi. El tècnic del Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández. Ricard.
Bona tarda, Xavi.
Bona tarda.
El disseny de partit fins al gol ha estat que heu atacat molt a camp rival, heu tingut molta pilota, però heu creat les oportunitats un altre cop des de la pressió. Per què costa tant atacar amb espais reduïts? Per què li està costant tant a l'equip?
Doncs perquè crec que encara no ens atrevim del tot, no? Fem el passe correcte i no fem el passe definitiu, no fem el passe que trenca línies, no enganyem el contrari, hem de tirar més parets, hem de xutar de fora l'àrea, hem de centrar, passa res, de centrar el Barça. Saps que a vegades parlem de l'ADN, bueno, s'ha de fer algun centro també, no s'ha de tirar fora l'àrea, hi ha poques maneres de fer gols. Però clar, el domini ja el teníem, que és el que els he dit a la mitja part. El domini el tenim, ens l'està donant el Girona, que sorprenentment avui doncs, ha canviat una mica el seu model de joc. No ens esperàvem això, esperàvem un partit més de que pressionaven ells, pressionem nosaltres, i llavors guanyar aquests duels al mig del camp per atacar la línia defensiva, no? Però bé, el domini i el control ja el teníem, llavors ens havíem de sortir una mica del guió i generar més coses, però bé, llavors ja forma part de la personalitat, de l'encert, d'estat d'ànims del jugador. Crec que la primera mitja hora de la segona part doncs és el que volem, no? Agressius de cara a l'atac, sí que hem generat moltes ocasions, però de pressió alta, no? Que també és important, avui ve el gol i la victòria amb això. I després, doncs, en falta aquesta pausa, aquest control, és quan de seguida pots fer el 0-2, perquè si generes 4-5 passades, llavors ja hi ha l'espai generat, no? Però bé, satisfet per la victòria, lògicament, un camp molt difícil, però hem de ser autocrítics, hem de millorar en situacions d'atac, no?
Marta.
Hola, aquí al darrere, a la teva dreta, al fons, Xavi.
Hola.
Marta Ramon, en directe al Barça, juga a RAC1. Fins a quin punt us ha trastocat els plans la lesió d'Ousmane Dembélé i fins a quin punt també estàs preocupat per l'abast del que pugui tenir el francès? Gràcies.
Bé, i més un partit com aquest, no? Al final nosaltres volíem obrir molt bé el camp avui amb extrems per davant d'aquesta línia de 4, generar 1 contra 1, 2 contra 1, i bé, perdem el jugador més diferencial en l'1 contra 1 per nosaltres i ens estava donant moltíssim fins ara, no? Bé, sembla ser que hi ha una lesió, esperem que sigui el menys possible, no? Bé, sí, clar, trastoca els plans, no? Però bé, el Jordi ha estat molt bé, Jordi Alba, la segona part, molt bé. Ens ha obert el camp, ha permès també al Gavi entrar entre línies. Una mica ens estem sentint molt còmodes amb aquests, d'alguna manera, 4 migcampistes a dins, i és important, no? I els laterals ens han d'ajudar, ens han de donar l'amplitud i la profunditat, i avui el Marcos ho ha fet molt bé la primera part, i el Jordi especialment la segona, no?
Hola Xavi, aquí Adrià Albets en directo para el carrusel de la serie Moguts de Ser Catalunya. Pedri ha marcado hoy en Montilivi, lleva 6 goles ya esta temporada, ha superado los registros de la anterior. ¿Por qué crees que está mejorando tanto en esta faceta y cómo de importante es que un jugador tan completo encima tenga gol?
bueno, si encima para nosotros es diferencial en el juego, ¿no? Lo que genera, va entre líneas y ataca la línea defensiva, puede dar el último pase, si a todo esto pues le suma asistencias, goles, pues estamos hablando de un jugador de los mejores del mundo en su puesto con 20 años, ¿no? Y aún tiene que hacer más, de último pase, de ser más trascendente, ¿no? De sobre todo en el último pase es lo que nos falta, ¿no? A Gavi, a Pedri, a Frenkie, a Busi, a Kessié, cuando entra, pues tienen que atreverse más, ¿no? Ese es el talento que nos está faltando de tres cuartos para arriba, ¿no? Pero aún así Pedri lleva unos números fantásticos, 100 partidos y contento por él.
Buenas tardes, Mister Alfredo Martínez, Radio Estadio.
Buenas tardes.
Líderes, campeones de invierno prácticamente seguro, la victoria mínima en un campo complicado, pero ¿te deja más dudas que certezas o más certezas que dudas esta victoria?
No, bien, hombre. A ver, que autocrítica hay que hacer y hay que mejorar en muchos aspectos, pero, hombre, estamos contentos y hay que valorar de dónde veníamos el año pasado. Hemos hecho un cambio, yo diría, muy grande, muchas cosas. O sea, tenemos que mejorar en otras, pero el cambio del equipo y en muchos jugadores es muy importante. Entonces, contento y satisfecho de dónde estamos, por dónde veníamos. Tenemos que mejorar, claro, muchas cosas, pero estamos en el camino.
Hola, Xavi. Elena Condis de la cadena COPE. Cuando no está Lewandowski, ¿echas de menos una figura más similar a un 9, como puede ser el polaco?
Bueno, es que además hoy teníamos a Ferran sancionado. Ansu puede jugar de 9, pero no es su posición de alguna manera natural. Él necesita también ir para adentro y sí, se puede adaptar. Sí, claro, un jugador como Robert pues lo echamos de menos siempre, ¿no? Y por suerte estos tres partidos de sanción los hemos ganado sin él, ¿no? Y indica pues que el equipo está bien, que está sólido, pero claro, lógicamente pues que vuelva allá porque es una sensación de que nos ayuda muchísimo, nos marca diferencias, cuando nos aprietan alto es una solución perfecta para generar ocasiones, tiene gol, claro, al final jugador diferencial, Robert. Lo echamos de menos, claro.
Alejandro Segura.
Hola, mister. Hola. ¿Qué tal? Buena tarde. Alejandro Segura de Radio Marca. Hacía tiempo que no veíamos a Eric titular. Hoy ha jugado los 90 minutos. ¿Qué te ha parecido el partido que ha hecho Eric?
Gracias. Creo que ha hecho un gran partido. Tanto en defensa como en ataque, ¿no? Especialmente la segunda parte, que se ha atrevido más, ha conducido, ha dividido. Bueno, muy bien, muy atento siempre. Es una garantía, ya lo he dicho muchas veces. Tengo mucha confianza en Eric, ¿no? Y lo demuestra en cada partido que juega. Está atento, es un defensa contundente, salida de balón de lo mejor que hay. O sea que contento por él. Creo que ha hecho un gran partido.
Hola, Xavi, aquí. Buenas tardes. Josep Capel de Radio Nacional. Hasta hace poquito tenías 6-7 delanteros. Se ha ido Memphis. Ahora podría, vamos a esperar a las pruebas, pero se podría perder unos cuantos partidos de Dembélé. ¿Te preocupa el hecho de que te puedan faltar algunos delanteros de aquí a final de temporada y hace quizás que te da un poco más de argumentos en poder pedir un delantero de aquí a final de temporada?
No. Tenemos opciones. Ahora vuelven Ferran, vuelve Robert. A ver, Usman, mañana la lesión, pero sí, seguramente se perderá algún partido, ¿no? Bien, tenemos Rafa, está bien, hasta Ansu, y hay jugadores que se pueden adaptar en esa posición, tanto de 9, hoy hemos acabado con Pedri de 9, Gavi ha jugado un rato, juega Valde puede jugar de extremo, no, hay opciones, no, de verdad no necesitamos ninguna incorporación.
Hola, Xavi, ¿cómo estás? Juan y Diego, Jean del
Hola.
País. Recién hablabas de que había que valorar el cambio. Si tuvieses que decir, ¿cuál fue el principal cambio del equipo a lo largo de todo este periodo que estás vos? ¿Cuál crees que es? ¿En qué es lo que más destaca ahora respecto a lo que había antes?
¿En una cosa solo? Sí. Difícil. Yo creo la confianza de los futbolistas. Cuando llegué, la confianza estaba por los suelos. Entonces, creo que es la confianza.
Última pregunta, Jordi.
Hola, Xavi, bona tarda. Jordi Blanco, d'ESPN. És el sisè partit de Lliga que el Barça guanya per 1-0, el tercer consecutiu. Vostè ha dit i ha repetit el problema de no sentenciar els partits. Què creu que li falta a l'equip perquè li faci cas? Perquè vostè ho repeteix totes les rodes de premsa, però, però el tema segueix igual.
Però això falta? No, és que tenim un contrari davant, que no és una obra de teatre, això. Ja m'entens? No és que no em facin cas, ja volen fer cas, ja. I clar, jo també vull guanyar 0-4, però clar, això no...
això va de que és esport, de que hi ha un contrari que et complica les coses. Però bé, jo crec que estem fent bastant millor les coses que d'on veníem, i aquest és el, crec que és el camí correcte, a millorar moltes coses, clar que sí, i autocrítica sempre, però bueno, crec que estem en un bon moment.
Molt bé, moltes gràcies, molt gràcies. Bona tarda.
Doncs Xavi Hernández, les seves explicacions, ara d'aquí un moment les de Mitchell.
La TDT.
El millor jugador del partit.
Va, que anirem amb l'elecció del millor jugador del partit.
El Costa, què havia dit?
Què havia dit el Costa? Ha dit
Pedri.
Pedri.
Doncs vinga, va, Xavi Campos.
Pedri.
Fernando Polo.
Jordi Alba.
Jordi Alba. Mireia.
Pedri,
perfecte. Ricard.
Alba.
Bernat Soler.
Araujo,
perfecte.
Els Domènech,
va, al laboratori.
Pedri
i Marc.
Pedri també.
Han votat dues vegades?
Avui sí.
Gràcies,
sí.
Bernat.
Necessitàvem suports de Pedri per les vacances.
Correcte. Sou uns tramposos, però dels bons.
Com va la votació, Xavi?
Jo no voto, veig, eh?
5 Pedri... Ara votes tu. Espera.
5 Pedri i Alba 2. A qui vols votar, Albert Mora?
Anava a dir Pedri i diré Pedri.
Doncs vinga, va, doncs Pedri.
S'accepta. Gràcies.
MVP per la TDT.
Pels oients també.
Perfecte.
Pedri, eh? Pedri al quadrat. Bé, Pedri, però abans d'anar amb Pedri, home, jo crec que és interessant reflexionar sobre el que ha dit Xavi, no? A mi em genera confiança quan ell diu som al camí, han canviat coses. O sigui, potser nosaltres volem que hi hagi més pistes positives, però la sensació que tenen internament és que el procés es va fer.
Comença amb Mitchell, potser.
Doncs sentim Mitchell. De la Catalunya Ràdio. Per què ha canviat tant el partit arran del gol del Barça? Què ha passat, què ha canviat? I si ens pots explicar què t'ha passat al final del partit, per què t'han expulsat?
Bueno, yo creo que el partido teníamos momentos de presión en saque de inicio de ellos, en pases atrás, pero en la primera parte ellos han tenido mucho balón en campo propio nuestro. Y luego en la PTP, la presión tras pérdida, este Barça es muy intenso. Y no les hemos hecho correr para atrás. Entonces no dábamos ese paso adelante en la presión alta porque nos encontrábamos más o menos cómodos en la situación de 4-4-2, defensa de espacios por dentro, obligando a las ayudas sin bascular mucho a Arnau y Miguel para que fueran a los duelos, que no dejaran correr a Dembélé ya desde el inicio. A Dembélé y a Rafinha, y lo estábamos haciendo bien, pero con balón no nos dábamos el respiro que necesitábamos. Entonces, bueno, esto te hace que en su presión tras pérdidas, que es tan buena, que es la mejor de la liga, pues te sometan, y no hemos podido dar un paso adelante. Luego la segunda parte, bueno, el guión va por aquí también, pero yo creo que ya hemos hecho alguna presión más alta, un poco más intensa, con la sensación de que por poco no hemos robado, y teníamos esa sensación de dar ese paso adelante, y nos ha venido el gol. Y bueno, ahí todavía hemos dado un paso más, poniendo en riesgo situaciones de duelo atrás, pero el equipo ha trabajado con una intensidad muy alta, y creo que hemos hecho un gran partido, minimizando mucho las ocasiones ocasiones de gol claras, podemos decir que el gol y poco más, y un tiro en la primera parte que hemos tenido una pérdida nosotros en inicio de juego. Pero no ha habido mucho más de este gran Barça, que es un equipazo y que solo ha encajado 6 goles, y creo que hemos tenido 2 ocasiones, 3 podía decir, muy claras nosotros, para poder empatar. Bueno, satisfecho con el partido. Y luego mi expulsión, pues me he metido en el campo. 2 faltas de continuidad a Arnau, es verdad que eran los últimos minutos, que son faltas que no... O sea, que no es que vamos a meter gol, pero bueno, quería esa inercia de seguir apretando, y con esa ilusión, esa motivación, esa pues agresividad de ir a por el rival, de que estábamos enganchando a nuestra gente, pues he dado el salto hacia adelante pidiendo falta, y el cuarto árbitro le ha dicho al árbitro que me he metido en el campo y me ha expulsado. Eso es lo que ha pasado, no he dicho nada, no ha habido ningún... Al revés, me parece que el arbitraje ha sido muy bueno hoy. En cuanto al partido, no ha tenido ninguna influencia.
En la PTP, la pressió després de pèrdua, el Barça és el segon equip que més roba de la Lliga.
Arnau y de Miguel, dos laterales que han tenido una exigencia muy grande, pero que creo que han cumplido con el papel del partido. Gracias.
Bien, yo creo que Miguel ha ido de muy de más a menos y Arnau ha ido de menos a más. Dentro de la exigencia de los duelos de los dos, con Rafinha y Dembélé al principio, luego Arnau se ha quedado sin un extremo claro, aunque Gavi aparecía por allí, y luego Jordi Alba con más profundidad y Marcos Alonso, pero han estado muy bien los dos en el aspecto defensivo. Y con balón yo creo que Miguel ha empezado muy bien, luego ha estado más tímido en la segunda parte, no ha progresado tanto, y Arnau ha ido de menos a más, porque es un jugador que tiene mucha personalidad y es un ganador, y él, cuando huele que el equipo tire hacia adelante, da igual donde esté, que él tire hacia adelante. Bueno, la pena es que me parece que tiene la quinta y eso trabaja también importante para el fin de semana que viene, pero bueno, los dos, estoy muy satisfecho con todo el equipo, porque yo creo que hemos hecho un gran esfuerzo y no recuerdo ocasiones claras del Barça, y eso habla muy bien de este equipo.
Hola Michel, t'anava a preguntar per Arnau, precisament, que és la cinquena groga, on Jan també s'ha lesionat, no sé què té, i bueno, el buit que queda a la banda dreta, ara en tinc un altre.
Bueno, recuperamos a Santi, tenemos a Joel y poco más, porque Jan no parece que... porque ha salido en muletas, ¿no? Entonces vamos a ver qué tiene, esperemos que no sea nada grave, pero sí que mínimo será un esguince y veremos el tiempo de recuperación. Y luego la tarjeta de Arnau pues nos condiciona para el fin de semana, pero buscaremos una solución, seguro que la hay.
Ahir es va fer oficial la sortida de Samu, no sé, bueno, com valores la seva sortida i què significa perdre'l?
Bueno, ha sido un jugador que yo siempre he tenido mis más y mis menos con él, pero siempre valorando su talento. Y a veces el talento no es rendimiento, que es lo que yo le exigía, pero es un jugador con una inteligencia en el juego diferencial en momentos de genialidad. Lo que pasa es que le faltaba, bajo mi punto de vista, continuidad en los esfuerzos y continuidad en el día a día. Pero es un jugador que ha dado mucho al Girona, que ha estado 4 temporadas, que vino para ascender y formó parte de este equipo que ascendió el año pasado. Y yo, cuando miro hacia atrás, me quedo con lo positivo. Entonces, bueno, aquí tiene un payaso para ayudarle en lo que quiera.
Hola, Michel, aquí al fons ara, Miquel Agut de RAC1. Si em permets un parell de preguntes. La primera, creus que el resultat és just vist el partit d'avui?
No, yo, para mí es un empate. Ellos han tirado 8 veces, nosotros 7. No recuerdo un partido del Barça donde haya tirado tan poco a puerta. Me parece que 3 tiros a puerta. Y me parece un bagaje para lo que ellos suelen hacer es poco. O sea, quiere decir que nosotros hemos trabajado muy bien, que luego, cuando hemos podido salir, la primera jugada del partido creo que es nuestra, muy clara de Jan, que no chuta, pero yo lo considero una ocasión clara de gol porque está frente a Ter Stegen, que ha intentado recortar y se ha escurrido, pero es la primera situación clara del partido. Y luego, quitándola de Ansu Fati en una situación de... que en una salida a balón nuestra, en la primera parte es que no ha habido nada. Y en la segunda, el gol. Luego no he visto mucho más del Barça. Un tiro de fuera al área de Rafinha, quiero recordar. Creo que hemos hecho un trabajo excepcional para frenar al equipo de Xavi, que tiene todo, tiene ataque y tiene defensa. En defensa ellos son capaces de apretarte muy alto porque Koundé, Araujo, hoy con Eric, pueden defender a 60 metros de portería rival, de su propia portería, porque son rapidísimos y son muy fuertes en los duelos, y eso les permite ir a esa PTP con una intensidad brutal. Pero las 3 mejores ocasiones yo creo que han sido nuestras. Es la realidad, yo es lo que pienso, aún que el 60% de la posesión ha sido de ellos, pero creo que hemos minimizado mucho, sobre todo el juego interior de ellos, y el juego por fuera hemos tenido mucho trabajo y lo hemos hecho muy bien, tanto Arnau como Miguel, como las ayudas de Jan y de Rorro, y luego con Toni, con Joel y con Valeri, que creo que han hecho un trabajo excepcional.
Y después la otra... al camp del Villarreal, els contactes a l'àrea mínims eren penal, avui n'hi ha hagut un de molt semblant a Juanpe, no ho ha estat, i a tu t'han expulsat. Et sembla que és molt fàcil xiular al Girona?
No, hoy el árbitro no tiene nada que ver en el resultado. Y se lo he dicho ahora, que le pido perdón, por, pero creo que el, ahí nos podían haber ayudado el cuarto árbitro, porque hoy no me he metido en el campo reclamando una actuación negativa del árbitro, ni mucho menos. Era el impulso de toda la afición de estar intentando seguir metiendo al Barça allí, que ellos prácticamente no sufren en los partidos. Es muy difícil hacerles sufrir. Y yo estaba viendo que la última 15, 20, 25 minutos era nuestra y que estábamos... que estamos haciéndole sufrir y correr para atrás, que era un poco lo que queríamos hacer, y ese impulso pues me ha hecho saltar al campo en una faltita que es verdad que a él da continuidad y luego Arnau la pierde, puede haber pita falta y es lo que he pedido, pero bueno, me ha expulsado, he saltado al campo y me ha expulsado, pero mejoró va porque me va a perder dos partidos, pero por lo demás me parece que ha hecho un arbitraje muy bueno.
Bé, Mitchell, l'entrenador del Girona, explicant amb tota mena de detalls tot el que ha considerat el partit. Una pregunta, les tres oportunitats que diu del Girona són la d'Ivan Martín, entenc que la que explica que ell diu de Couto, que considera que és una oportunitat, i quina és l'altra?
Hi ha un xut...
de Toni Villa entre els tres pals al 40, i la de Joel Roca al 43.
Exacte.
Jo fins i tot Roca, me la recordo
des de la dreta,
que li surt fadal.
Li surt malament, sí.
Però està bastant en bones condicions per
xutar. Sí, sí, exacte. Lateralitzat, però sí, sí.
I el de Toni Villa, que atrapa molt segur i molta tranquil·litat Ter Stegen.
Sí, cap és una gran... no fa cap gran intervenció avui, Ter Stegen.
La que treta Araujo no la contem, no? Perquè no ha d'haver-hi rematada.
Ah, podria ser aquesta. Bé, ell ha dit que no necessita una rematada perquè sigui una oportunitat. Justament ha citat la de Couto.
Això és veritat.
La primera, per tant, també podria ser aquesta, però vaja. Així ho ha vist Mitchell, que reconeix que se sentien còmodes amb el 4-4-2 i que no podien sortir, que volien sortir però no podien sortir. Ha valorat molt la pressió del Barça, la millor de la Lliga, ha dit,
La PTP.
Sí, sí.
Sembla la TDT, això.
És la segona millor de la Lliga pel que fa resultats, és el segon millor equip en recuperació després de pèrdua.
Ah, sí? Quin és el primer?
El Rayo.
El Rayo, ja té sentit. Mm. Ha situat la pressió del Barça com un gran argument. Bé, us parlava de la roda de premsa de Xavi i d'aquestes paraules de som al camí, hem canviat moltes coses d'on veníem. Una mica la línia de calma que jo... vull dir que som on hem de ser.
No, avancem lentament, potser massa lentament.
Però com a missatge està bé.
Però ara deixem fer d'advocat del diable, però per què massa lentament? Per les expectatives que
nosaltres teníem? Perquè fa un any i tres mesos que és l'entrenador del Barça i quan va arribar jo m'imaginava que al cap d'un any i tres mesos l'equip jugaria millor amb més continuïtat. I a mi em fa la sensació que Xavi a les rodes de premsa és autocrític, però també equilibra amb algunes reflexions excessivament positives.
Com ara?
Com ara, que estem molt bé, que hem fet moltes ocasions a la primera mitja hora de la segona meitat, jo no la recordo.
Aquí s'ha passat.
A vegades es passa de frenada.
I estem molt, molt bé. D'on veníem? Recórrer el passat per reivindicar-se, un canvi molt gran en la confiança. A mi el joc del Barça no m'enganxa, la veritat.
El que passa que el Xavi, quan va arribar, es va trobar un equip, ell ha dit la confiança, però a part d'això jo crec que es va trobar un equip que no li donava cap tipus de confiança en ell. A part de que l'equip tingués la confiança sota mínims per executar qualsevol acció, és que ell mirava allà i veia que tenia un equip que no podia aspirar a massa cosa. Van portar quatre jugadors al mercat d'hivern, després ara van sortir tres després, però es van reforçar amb quatre jugadors al mercat d'hivern, que no és massa habitual, perquè veia que aquella plantilla no li donava. Què passa? Que ell el que va veient és que va consolidant la part de darrere, va veient que l'equip ara és més sòlid, que li costa encaixar, i el que espera és que a partir d'aquí l'equip en atac vagi fent més coses. Ha trobat la fórmula dels quatre migcampistes, ja veu que pot dominar potser més els partits, i ara falta que sense Lewandowski, o no només amb Lewandowski, l'equip remati aquests partits,
ara
que encarrila bé.
Xutar,
perquè el Barça es posa per davant.
Centrar, xutar, sí, sí, centrar, arriscar, filtrar passades, generar més coses amb l'atac posicional. O sigui, ell això ho veu, que l'equip està espès.
I li dona eines als seus jugadors perquè juguin amb més confiança.
Però és que jo crec que ell parteix de la base de que, és el que ha dit avui, que jo sóc com un passat i el Ricard ho sap, però fixa't, sí, que ha arribat a dir, home, el domini ja el teníem, ja recuperàvem pilotes o el control, sí, però sí, ara els hi demano coses, com et diria, normals del futbol, que és acabar les accions de domini i que arriben a camp contrari amb l'ABC, que és centrada i intent de rematada, jugadors que entrin de
centrada
la segona
lateral.
Línia,
centrada lateral,
i xus de fora de l'àrea si veus que la defensa no et permet fer una passada més controlada.
Això ha de ser un recurs, no? Això ha de ser un recurs, no ha de ser una idea o model de joc. Que
Xavi, però si quan veus que no estàs fi no fa servir el recurs, és que ja la pobresa és extrema, perquè si no te'n vas en uno contra uno, si no tens bones centrades laterals, si no tens jugadors de segona línia i no proves el xut de fora l'àrea contra defenses tancades, què et queda?
Però quantes ocasions ha tingut avui el Barça? Els jugadors del Barça, en quantes ocasions avui a Montilivi han tingut opció de fer un xut des de fora de l'àrea i han preferit fer una passada lateral més fàcil, més correcta? Jo no recordo.
No sé, hauria de revisar el...
Però el bagatge de Pedri, per exemple, d'amenaçar, a part del gol, d'amenaçar la porteria rival, o de Gavi, o del mateix Frenkie, ja no dic de Busquets, perquè acostuma a ocupar posicions més avant, més endarrerides, i que a més tampoc s'ha prodigat massa en buscar la porteria rival, no? Però d'aquests futbolistes sí que t'esperes que tinguin una miqueta més de protagonisme. Ja no et dic dels davanters, ja no et dic d'un jugador com Rafinha, que ho he dit al descans, a mi aquest jugador ja se m'està quedant aquí, que ja no em passa cap a baix, eh? Ja se'm queda la gola.
I sobre, ja no sobre les rematades des de fora l'àrea, dels 37 gols que ha fet el Barça, només un ha estat des de fora l'àrea. La resta, 36, des de...
Home, mira, Fernando, la dada que necessitaves,
quin va ser? Sí, però
no, ara te la buscaré, tinc no, la
sí,
xifra absoluta.
És que jo ja no demano ni que faci gol. Jo el que demano és que intentin intimidar el rival o fer-lo una miqueta sortir, amenaçar-lo.
Un xut de 37 fora de l'àrea, jo crec que també fa una bona foto. Escolta'm, el Xavi deia, no, el Barça no m'atrapa. Jo crec que en això estem tots d'acord, que no ens atrapa. Aquí el tema és si s'està cuinant alguna cosa, encara que es vagi més lent. O sigui, quan deia el Carles, aquest missatge està bé. Jo també el necessito. Jo també crec que a mi em transmet tranquil·litat que Xavi digui que han canviat coses i que som on som. Perquè, clar, tot potser estàvem molt més enrere del que ens imaginàvem. O potser pensàvem que això es podria revertir abans, no? Bernat, què en penseu?
A veure, jo crec que objectivament, és a dir, sense entrar en tota la qüestió filosòfica que acompanya el Barça i que ara hi entrarem, les coses van bé. És a dir, el Barça és líder, el Barça està guanyant els partits, el Barça no està jugant horrorós i està guanyant de xurro, no. Fa un gol, es defensa bé, té un porter que està molt bé, i bé, doncs el que passa que... Bé, i per tant, guanya, i té una supercopa, i ha arribat a les semifinals de la Copa, veurem com va amb el Manchester United, i per tant, objectivament, dius, home, doncs estem millor. Però clar, aquí entrem ja en l'hàbitat, en el planeta Barça, que és que això potser no és suficient. I això ja dependrà de la mesura de cadascú, perquè això, quan ha passat amb d'altres èpoques o amb d'altres entrenadors, s'ha sigut molt crític. I
però és
sigut...
que al final has tingut problemes.
Sí, però també s'han guanyat lligues que potser no eren molt brillants i no s'han celebrat.
Sí, sí, el Barça no patirà aquesta lliga, crec que és evident. Vaja, em sorprendria molt que no ho fes.
Per tant, el que hem de dir és què volíem quan vam fitxar Xavi? Salvar la papereta perquè amb Koeman allò se n'anava al desastre? Recordem que el Barça ja estava novè i ja està. O construir un projecte en base a una idea de futbol i a una filosofia molt bé, un any i uns mesos després, aquest projecte i aquest trajecte, com està? Més enrere del que hauria d'estar, més o menys bé, o perfecte?
Depèn de les expectatives de cadascú, clar.
Jo crec que està més enrere del que hauria d'estar, perquè és un any i dos mesos.
Aquí el que passa és que hi ha també... Perdoneu.
Però ja són són dues parts de temporada diferents, no? L'any i dos mesos, o sigui...
Sí, i una plantilla també molt diferent, perquè s'han fet molts canvis respecte a la cabara de Xavi. Però...
Que hi ha un discurs com molt espectacular de club, perquè es celebren les palanques... o sigui, sembla que són... Al final és deixar part dels teus actius i aconseguir aquest diner a Sares, però deixar de guanyar-los cap al futur, no? Però hi ha com una mena d'espectacularitat que al final, per molt que vulguis vendre això, després el camí i el procés no és tan ràpid. I no és tan ràpid perquè, entre altres coses, tu ara estàs jugant amb dos migcampistes que un té 20 anys i l'altre té 18. I són molt bons. Però el pozo, o sigui, el saber estar al camp, això t'ho dona el pas del temps. Jugues amb un Busquets, que és molt bo, però quina edat té Busquets? No li podem demanar el rendiment que tenia abans.
34.
On s'ha invertit bé? Bueno, doncs jo crec que en defensa, amb Koundé i amb Christensen, ja estàs donant la talla, ha recuperat a Ter Stegen amb un problema de genoll, que ara ja no el té, s'ha posat cabell, i jo crec que això també, perdona la tonteria, però que
per la confiança,
li ha donat confiança, potser jo també hauré de fer-ho.
Anem junts, Polo.
Pues, i a veure si em fan un preu.
No
preu.
Com Jordi Alba.
Jordi Alba li va quedar molt bé.
Vale, al principi...
I davant tens un Lewandowski, que és una gran inversió, 34 anys, i que quan està al camp, ell és una cosa, i quan no està al camp, costa més. Costa més. Llavors, això què és? El que esperàvem, alguns esperàvem més
no,
i altres esperàvem menys.
No, deixa'm concentrar aquí. M'ha agradat molt com has portat la pilota fins aquí.
Gràcies.
Perquè estem en una situació en què Xavi ha jugat amb quatre migcampistes, el Barça té molts davanters, però hi ha davanters que passen per crisis individuals. O sigui, deia, el Barça s'ha reforçat bé al darrere, però al davant al Barça li falta desequilibri, li falta jugadors que marquen diferències.
Doncs potser la gran inversió que s'ha fet darrere... estàs donant, o la inversió que s'ha fet ha donat resultat, i en canvi no ens enganyem.
Però què volia, el Paris Saint-Germain, Mbappé, Messi...
No, però tu t'esperaves més de Ferran Torres? Jo sí.
Sí, però el que no vull enfocar és que tot té a veure amb el talent, la inspiració i l'atreviment dels jugadors. Perquè entenc que el joc va una mica més enllà però si estàs més inspirat en el dribbling o en la passada interior. Xavi, però avui has tingut 65 minuts, que has tingut el partit a camp rival.
No ha generat gran cosa en la circulació.
No ha generat gran cosa, clar. Però és que, clar, quan trobes un partit... però aconsegueixes fer el dibuix de partit que t'interessa. El partit no es trenca, tu no pateixes defensivament, no hi ha transicions, no concedeixes com altres dies, i el que passa és que no marques diferències. No sé si és talent individual o si és atreviment i confiança en filtrar la passada, però és veritat que et falta l'últim terç del camp. Clar. Això jo crec que Xavi ho explica bé i jo hi coincideixo abans que Xavi ho parlés, perquè justament hem començat el tercer temps parlant de si això li convenia o no al Girona o al Barça. Potser això, que ho donem molt com per evident, doncs tenir el partit controlat i traslladat a l'últim terç de camp també és un avenç, i aquí et falten probablement jugadors que estiguin inspirats per marcar les diferències, perquè a dalt clar, Rafinha no està al seu nivell, Ferran no està al seu nivell, Ansu
no està encara al seu nivell, no està en una posició
que l'acompanyi, perquè avui Carles ha pressionat bé però no tenim gaire de més, no?
No, bàsicament el que més li podríem valorar és que ha recuperat quatre vegades la pilota i sobretot gairebé a l'àrea rival, per tant, això seria molt plausible, però també el que li demanem al nou del Barça és que marqui gols i com t'he comentat durant la transmissió, en els darrers tres partits on Ansu ha jugat de titular com a nou, Atlètic Club, Getafe i Girona no ha rematat entre els tres pals.
Potser sí, això que dius és interessant de dir, home, doncs ara ja ets capaç de jugar molta estona a camp rival amb la majoria de l'equip instal·lat a camp rival, és un pas. A mi el dèficit és que en la circulació, en l'atac posicional, l'equip se li apaga. No?
Jo crec que l'equip, evidentment, que ha fet passos endavant, és una qüestió de temps, només faltaria que hagués involucionat. Se li ha posat una inversió potent a la plantilla. Evidentment havia d'evolucionar. Però dintre de tot vas fent passes endavant que potser no són tan espectaculars, però la seguretat defensiva, o com a mínim...
Aquesta és la passa més gran que hem fet.
Clar, la invulnerabilitat, o sigui, que l'equip ja no sigui tan vulnerable com abans, això és un què. Què et falta? Pues que com a equip gran, els teus jugadors que t'han de marcar la diferència en atac, ho facin. El dèficit del Barça és que, tret de Lewandowski, aquests jugadors que t'han de marcar la diferència, i a més sí que tens Dembélé, però era un que ja tenies, Dembélé, però els que has incorporat i que t'has deixat uns diners, com són Ferran i Rafinha, i el pobre Ansu, que ha passat unes quantes cirurgies i que potser no està absolutament recuperat a nivell psicològic, doncs no t'acaben de donar aquell pas.
I que amb Dembélé no pots confiar a tots els partits que estigui al mateix nivell.
Ja no, però com a mínim el Dembélé té algú que és que, com que és imprevisible, ho és també pels rivals.
Doncs ara, sense Dembélé, a dalt ens haurem de buscar les garrofes, perquè amb no, aquest patrón
de
que ens
ha dibuixat... Rafinha, de l'Ansu Fati,
si parlem de Rafinha, potser les dades ens ajuden a veure coses que no veiem al camp. Perquè, per exemple, són dades internes de l'estaf tècnic. Rafinha és el futbolista de tota la lliga que més pilotes de mitjana toca en atac, en zona d'atac. Això per una banda. Després, assistències de gol... És el sisè de tota la lliga que més en fa per partit.
Perdona, què vols dir dades internes de l'estaf tècnic?
Dades internes que tenen els entrenadors.
Sí, el que tu estàs donant ara és informació sobre les dades que té el cos tècnic del Barça sobre Rafinha.
No només el cos tècnic del Barça, són dades generals dels cossos tècnics de la lliga.
Però vaja, que el cos tècnic del Barça les té i les valora.
Les té i les valora.
Aviam, pots tornar a repetir aquestes?
Rafinha és el futbolista de tota la lliga que més passades en zona d'atac fa. De mitjana per partit.
Molt bé.
És el setè futbolista de la Lliga que més assistències per partit fa. És a dir, no està jugant gaire a la Lliga, però a nivell de mitjana col·labora. I de regats bé, de driblings completats, és el 18è de tota la Lliga que més en completa. És a dir, és un jugador que està jugant poc, però quan està jugant almenys, si més no, les xifres ens diuen que alguna cosa porta. És evident que després, a nivell
doncs,
de gols...
El que jo crec que ara li toca és assumir que no hi ha Dembélé aquestes setmanes.
I pujant en el rànquing dels uns contra uns, perquè 18è...
Sí, tampoc mata,
I pujant al rànquing de tot.
De tot, sí.
Rafinha pot ser molt millor del que demostra i té molta més qualitat, i el tema és un tema mental que ell no s'ha sentit prou important i no ho ha paït bé. I sempre arriba al Barça. El tema mental és molt important. Hi ha jugadors que s'hi rebel·len, que són capaços de conviure amb això, i hi ha jugadors que no. I Rafinha, l'expressió que transmet és de dir jo vull jugar més, però clar, vols jugar més... Però clar, quan has de fer el salt, quan has de ser competència per Dembélé, quan doncs va una mica amb un punt de sobreexcitació, no troba el punt d'equilibri adequat, ara li tocarà, perquè Dembélé, la lesió, sabrem, les proves es faran aquesta tarda, com abans deia el Jair Miguel.
Anava coix.
Sí.
La lesió serà una lesió, està trencada, està trencat muscularment. Mm. El que fa
això ja ho confirmes, Ricard?
Sí, que està trencat muscularment, sí. El que també les primeres exploracions apunten a que no serà una lesió tan greu com per exemple la de Sergi Roberto, que va ser molt important en aquesta zona del quàdriceps. Per tant, sí, no, ja veurem, però el que vull dir és que les pròximes setmanes Dembélé no hi serà, i que l'eliminatòria contra el United, el més probable, només per fer números, perquè són 3 setmanes, i jo crec que menys de 3 setmanes és difícil pensar que un trencament muscular i en el cas de Dembélé estigui resolt, doncs li tocarà Rafinha, li tocarà Ferran, i els hi tocarà aquests jugadors que no estan donant el nivell que haurien de donar.
Deixen tacar el tema de gols fora de l'àrea, Lewandowski contra el Villarreal és l'únic que va ser capaç de marcar des de fora.
Lewandowski contra el Villarreal.
Home, Lewandowski, que és el que sempre fa gols.
Tens veritat o mentida per acabar?
Home, i tant. Vale.
Veritat o mentida? Veritat o mentida?
És sobre el protagonista del qual estàvem parlant. Bernat Soler, comences tu. Acceptaria abans una oferta de 35 milions per Rafinha que de 85 per De Jong. Acceptaria abans una oferta de 35 milions per Rafinha que de 85 per De Jong. Veritat o mentida?
Veritat.
Fernando Polo.
Es poden acceptar les dues?
No. Paquet de sortida.
Algú ha de jugar.
Doncs veritat.
Marc Domènech.
Veritat.
Albert Mora.
Mentida.
Maria Garrido.
Claríssimament veritat.
Mireia Ruiz.
Veritat, amb el mateix to que ho ha dit el Marc.
Carai, De Jong, aquí l'MVP. Carles Domènech.
Jo deixo l'Albert Mora
que
defensi sol.
Xavi Campos.
Veritat.
Ricard Torquemada.
Mentida.
I jo també mentida.
Tu també mentida.
Home, i tant, sí.
Però bastant clar, De la manera que està el Barça, no ho podem renunciar a 50 milions, més igual.
Són molts diners, avui.
Ah, deixa igual el futbol.
Sí.
Futbol.
Però no és un futbolista.
No, estem parlant d'un jugador.
Deixa'm complementar-ho futbolísticament.
Ah, correcte.
Sí, el tema una miqueta numèric. No podem perdre la fe tan ràpid, en 3 mesos. No, o sigui, no, a la gent, a les persones, no als futbolistes, se'ls ha de donar un marge de confiança. I jo crec que donar 3 mesos per vendre Rafinha, que té un potencial molt alt, com a mínim, econòmicament, no és un jugador que valgui 35 milions d'euros.
Ricard, mira, et diré una cosa. Penso la primera part com tu. És el primer any de Rafinha. La gent mereix...
No, els primers 6 mesos, sí. No ha arribat ni l'any.
Mereix la gent un... com et diria, un temps de confiança, marge, sí, d'adaptació, sí. Un marge d'adaptació, evidentment, perquè a més és un club gran i un club en tensió. Però tinc un company a la redacció que sempre diu, escolta'm, tothom mereix confiança, però hi ha qui és un crac i qui no és un crac. I diria que Rafinha no és un crac.
Sí, també ens ho però podem tu... atribuir no, a De Jong, si és tan crac o no, per 85 milions. És a dir, en el moment que es troba al Barça, no sé si que és la quarta temporada de De Jong...
Però saps què passa? Que jo, per la davantera del Barça... Crec que sí, històricament moment, li toca, per de ser determinants, més, li toca tenir cracs.
Però ho dius amb condicional, diries. Jo crec que diries. Sí, per tenir 4 mesos per dir diries, m'espero, i ja diré que no és un crac. Però ho vull veure. Estem parlant d'un jugador...
Però
què dèiem,
de vendre l'ara al mercat d'hivern, ja?
No, Sual. Però és que 35 milions és d'avaluar-lo. No val 35 milions d'euros per mi, Rafinha.
50,
jo,
no?
Jo crec... És un jugador que a l'estiu es va parlar de 50 i fins i tot de 60.
58 parla... milions més 10 en variables.
De vegades millor 35 que 20, eh? No,
però, és evident que el Bernat el que pretén és provocar perquè pel debat. Perquè 35 milions no pots pagar per un mundialista com aquest tio amb el reconeixement que té. Però...
És que el potencial de Rafinha s'ha de deixar madurar. O sigui, el que... com diu el Carles...
Tu veus un davanter imprescindible o dels que pugui passar la història del Barça dels davanters que ha tingut?
Tampoc, però és que tampoc estem parlant d'això,
eh? Quants, però quants n'hem de tenir així? 6? No, és que dels que tenim, no en veig 2.
Jo crec que és el moment de...
Escolta, Fernando, això que planteges tu és molt extrem. Aquí estem fent la comparació de dir...
Gens extrema, la comparació.
De Jong amb 85 o Rafinha amb 35. Quin és d'aquestes dues ofertes la més ajustada i la que tot funciona?
Jo he fixat que jo he dit si pogués, si podia...
Tu pagaries ara mateix 85 milions per De Jong, Fernando? O qualsevol. És a dir, pagaríem 85 milions per De Jong? Com que segurament diríem que no, això vol dir que seria una bona venda.
Jo no es pagaria, però el que t'estic dient és que jo crec que hi ha un moment que has de començar a treure lastre, com no sé quina és
Llast.
La...
Llast, vale? Sí.
Llast.
Jo
hi ha jugadors,
crec...
i potser vaig massa ràpid amb Rafinha, però que
home,
tu...
Home, no, potser no. Tu diries i jo dic que vas massa molt ràpid. És que aneu molt ràpids. És que en 6 mesos no es pot... O sigui, a Rafinha sóc el primer que l'exigeixo. I jo a Rafinha puc parlar amb coneixement de causa perquè me l'he menjat amb tot el Leeds de Bielsa. O sigui, sé fins on pot arribar. El que no sé si mentalment està preparat per jugar al Barça, i per tant l'exigeixo, i per tant ara que no hi ha Dembélé, ha de fer un pas endavant, però el que vull dir és que llançar la tovallola amb 5 mesos amb Rafinha, jo crec que no, però no amb Rafinha, amb qualsevol persona que s'adapta a un context nou, qualsevol persona que té una pressió que hem de veure si és capaç d'assumir-la o no, si no és capaç d'assumir-la se suspèn l'examen, perquè jo que situo les ofertes en una devaluada i una inflada, diríem, crec que per devaluar Rafinha hem de tenir una miqueta més de pausa. Jo continuo confiant en Rafinha. No sé si serà un crac, com diu el Fernando, segurament no, però és que el Barça ha tingut davanters que han donat molt rendiment i no han estat cracs mundials.
De bo, sí,
ara,
sí.
Ara comença l'examen. Per mi ara comença
l'examen. Jo crec que ha d'arribar un moment que l'excel·lència en defensa l'has aconseguit, potser al mig del camp l'estàs assolint amb jugadors joves, però que sí que tenen molt bona pinta, i que a la davantera també hi ha un moment que has de començar a tornar aquesta excel·lència que en altres èpoques ha demostrat el que era el Barça i que jo ara veig un nivell baix. I també et poso a Ferran Torres, eh?
Que volies, 20 quilos per Ferran Torres, els acceptes?
Doncs, home, puja 30 i no et diré que no.
25.
Bé, la sort és que el mercat s'acaba ja i, per tant...
Tampoc he vist molt preocupat el Xavi pel tema del mercat, no?
No, ja l'heu vist que ha tancat la carpeta, no? Carpeta tancada,
sí,
plantilla, sí. Plantilla feta i 3 punts més que ha sumat al Barça.
Amb aquest tema també ha sortit a parlar Jordi Cruyff i ha dit que la gent estigui tranquil·la, que no pinta que hi hagi gaire moviments.
A veure Bellerín, que se'n vol anar.
Qui tampoc està preocupat és el Sevilla, que s'ha anat al descans guanyant 3-0 amb 2 gols en Nesyri i un de Kuna contra l'Elx.
L'Elx ha ensorrat. L'El ja pot anar planificant la temporada segona, ah, pel que fa a les sensacions.
Alemanya, el líder, guanya el descans. Werder Múnich 1, Eintracht 0. Al minut 25 de la segona, Itàlia, Cremonese 1, Inter 2. Ha remuntat l'equip de Milà.
Solà, què volies dir?
La TDT. Respecte, rigor, professionalitat. Valorar la feina dels metges. Cuidar amb tot detall el pacient. Llibertat dels dos per triar i decidir. Per tot això i molt més, Assistència Sanitària és l'asseguradora més ben valorada pels metges. Assistència Sanitària, la millor segons els metges.
Solà, què volies dir? Es veu que no tens micro, tu, o què?
No, sí, sí, tinc micro. No, que havíem de marxar amb en Xevi, que ha d'anar a bàsquet.
Ah, sí, que hi ha el Girona, sí. Barça, el Fontejau, ara, eh? Sí. Tu ja, també sí, hi vas? Això.
No, vaig amb ell amb cotxe i em porta la delegació.
Xevi, ja arribes, ja pots marxar,
sí,
eh, per mi.
Ah, ja temps suficient, no, no patiu.
Gràcies. No,
s'han quedat una mica així amb el resultat del
no,
Sevilla.
No, jo el que anava a dir és que Machín està fent amics allà, ells també, eh? Que no se n'ha acabat pas de sortir.
Fa la sensació que no li estan gaire bé. No?
I veurem com acaba el Girona en zona de descens. Quants punts?
Aviam com acaba la jornada, però vaja, el Girona el veiem sa i amb possibilitats de continuar creixent. Eduard, Xevi, gràcies.
A vosaltres, adeu-siau, un plaer, adeu. Va.
El Guillem.
El vol del Mussol, amb Guillem Soler.
Bona nit, Guillem.
Bona nit.
Ja pots volar?
Primera part somnolenta. No puc destacar cap jugada. La pilota corre tan lenta com l'hora de la migdiada. El culer tocat, Dembélé s'ha trencat. Ara que per fi ens havia enamorat. Primera part criminal, és com el Tour en dia d'etapa plana. Esperem un bon espinal final. L'aficionat català ho demana. Alba fa allò que sap fer. Pedri avança al Barça. El líder no pot relaxar-se. Arnau m'encanta, omnipresent. Ansu a Xavi li ha de fer un monument. Apreta el Girona, mereix l'empat. El Barça defensa el resultat. Amb la pólvora mullada mai pots matar el partit. Una i una altra vegada, els de darrere salven l'equip. Sense Ansu, Ferran i Rafinha no podem demanar espectacle. Sense Robert, 9 punts en 3 partits, per mi, són tot un miracle.
El Barça suma 3 puntets més i serà el líder com a mínim fins dimecres, que tancarà la primera volta de la Lliga. Gràcies, Guillem.
Adeu.
Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat i a l'app de Catalunya Ràdio. L'app de Catalunya Ràdio. Escolta'ns com i quan vulguis.